l'hora de Mossega la Poma. Benvinguts al programa 358, l'episodi 31 d'aquesta 11a temporada. Google Home arriba al juny a l'estat espanyol. Tot això a la primera part del programa i altres coses que comentarem tots plegats. A la segona part, entre d'altres temes, parlarem de YouTube Premium, aquest servei de YouTube que substitueix a l'antic YouTube Red. Avui fem excepcionalment Mossega la Poma. No hi ha control tècnic. Bueno, fa una mica el Carles Canyo.
Jo he fet aquí el que he pogut.
Bueno, però li desitgem a qui fa normalment de control tècnic, que és l'amic Miquel Àngel Cabrera, que li vagin bé les entregues de estar a tope pobra de treball. Col·laboradors, avui també a taula Dani Amo.
Què tal, com estem?
Molt benvingut. Raimon Lapuente, Rai.
Hola, nois, com estem?
Quant de temps fa que no estaves per aquí, eh?
Molt.
Molt. A més, has anat veient la gent perquè t'has trobat amb la Berta, t'has trobat amb molta gent de nosaltres, però no estaves aquí al programa. I avui, qui no hi és, no sabem si arribarà a temps o no. Suposo que no.
No.
Doncs avui no hi serà en Marc Calier, que és el codirector i el postproductor, que sí que farà la postpro. Espero que sí. Per favor, Marc, fes la postpro.
I segur que es caga en mi perquè l'àudio ha quedat fatal.
Bueno, i producció, conducció i direcció, qui us parla? Tomàs Manzanares. Aquest programa t'arriba gràcies a Capside.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
L'Àlex Barredo de Mixio ha publicat a La Vanguardia una exclusiva anunciant que els altaveus intel·ligents de Google, el Google Home, estaran disponibles a l'estat espanyol aquest mes vinent, el mes de juny. Exacte. El preu del Google Home serà d'uns 149 euros i 59 euros, no sé si era, sí, euros, pel Google Home Mini, el que sembla un botonet.
Correcte.
L'article destaca que Google estaria tancant aliances amb distribuïdors tipus MediaMarkt per garantir-ne la disponibilitat immediata i també estaran disponibles a la botiga online de Google, es poden comprar els Chromecast, que tant li agrada.
No, però jo ja m'he comprat una Sony Bravia i Chromecast ja no em cal, eh?
Ara no. Hosti, estàs content amb la Sony
Bravia? Estic supercontent,
I no tens por que te la hackegin?
Té una qualitat d'imatge...
I té un botonet que posa Netflix i l'altre que posa YouTube.
Sí.
No? Sí. Com mola.
I què t'anava a dir? El preu del Google Mini... Quan,
59 saps? Euros.
I té un ditet així índex a la boca? I com el mini jo.
Com el mini,
però els baixos aquests que escriu llibres i supereu personalment cada dia, teniu temps de fer Netflix?
Jo miro alguna coseta, no gaire, eh? Miro alguna coseta. Miro coses curtes, com Comedians in Cars, Getting Coffee, que són 18 minuts i que no estan relacionats perquè són entrevistes. No em vull enganxar cap sèrie. Perquè llavors...
veo aquest cap de setmana per mirar a veure com estava el panorama i m'he subscrit via iTunes, o sigui, via l'App Store, i m'he desubscrit immediatament perquè no em cobri, perquè em donen uns dies gratis.
Que bien.
Perquè no,
que listo, eh?
No per listo, senzillament perquè no tinc, no pago Netflix i no tinc temps de veure Netflix. Clar. Pues era només per donar-hi un cop d'ull. El primer en arribar a l'estat espanyol d'aquests assistents de veu fora de Siri, però clar, no han format altaveu, serà el de Google, i tot seguit arribarà a l'Amazon Echo, amb Alexa.
A l'Amazon encara no està.
No, oficialment no. Arribarà de forma imminent. Els rumors diuen que hauria d'arribar enguany, però sembla que l'últim que diuen els rumors és que s'accelera.
Més o menys pel Prime Day que fa...
Us compraria un...
Jo en tinc un.
Tu tens un què?
Un Echo.
I què tal?
Echo Dot.
Però, clar, en anglès.
Sí.
I què tal?
Quan el meu company de pis que es deia Àlex el cridava,
s'ha mort.
Àlex.
I vam decidir desenxufar l'aparato i no el faig servir.
Però anava bé?
Sí, però... requereix de tots els serveis han de ser premium. Si tens compte de Spotify no la pots connectar si no pagues Spotify.
Cuchi.
Que listo.
Per tant, o te baixaves una app de ràdio free i aleshores escoltaves la ràdio, o li preguntaves pel temps, i no tenia ganes de sincronitzar tota la meva missatgeria amb l'Echo.
Però no diuen que l'Echo té una espècie d'intel·ligència artificial darrere i que li pots preguntar coses?
No,
l'Echo el que té darrere és Alexa,
No, és molt intel·ligent. No, per el que ja he vist, no és molt intel·ligent.
Però les demos que vam veure de l'últim Google I.O. sí que destaquen uns assistents de veu que són una flipada. Que per cert, hi ha tota una polèmica als Estats Units sobre els assistents de veu, que ara, sí. ara entro a explicar-vos de què va la història.
El vídeo aquell de YouTube d'un paio que va fer la prova de...
Hi ha algú de Google que està connectat amb els assistents i amb el Machine Learning, està connectat també amb les demos que vàrem estar veient, que hòstia, que tenien veu
de
l'hora
a la peluqueria.
Sí, però, quan trucava a reservar...
Perdoneu, però al final ja hi ha sistemes de generació de veu que estan en anglès, en espanyol són una caca, però en anglès, que et llegeixen un text i dius no sé segur si és una persona o no és una persona. Yeah. El que han fet és afegir un loading. Tota aquesta crítica no és meva, sinó és d'un xaval anglès que es diu Nick Lockwood, que és enginyer iOS, que va treballar a Facebook, i parla d'això. I diu, per què ens sembla impressionant que un robot faci... al final això és com un loading, que quan tu tens la web és un loading, sí, però d'àudio. Què passa? Que em sembla més humà? No és més humà.
No. El que passa és que el que s'ha encertat als Estats Units és una discussió interessant en relació a l'ús correcte d'aquests assistents quan no s'identifiquen com a robots davant dels humans. Aquest és el problema, que et pot donar peu a confusió.
Que et suplantin.
Clar, aquí va. La idea és que podríem estar davant d'una qüestió d'ètica. La ciència, sabeu que... I ja veus que demanen que aquests dispositius incloguin un disclaimer, tipus, esteu parlant amb l'assistent de Google. Això és el que diuen els que estan ara debatent això, quan inicien una conversa amb humans.
I que digui, no ten amores de mi, no soy la Scarlett Johansson de verdad.
De rigor.
però sí que
poden donar-se circumstàncies que puguin tenir transcendència judicial.
Mira, jo vaig veure un vídeo que no sé fins a quin punt és cert. ¿Vale? Jo, és un paio que diu, vaig a provar una cosa, un rumor que diuen que l'assistent de Google del mòbil, que si tens la pantalla amb Android encesa i ho configures, tu pots dir OK Google, veus? Ara jo tinc la pantalla apagada, OK Google, passa de tot. Però si faig així i dic, encego la pantalla i dic OK Google, pues,
també passa de tot.
No, espérate, que ara ha cargado, el que passa que no és un iPhone que vale 800 pavos. Sí,
tan ràpid.
Entonces,
Has de configurar el mute, veu? Perquè OK Google...
Oh, que inglés de no. Minnesota.
Ah, pues sí.
Llavors el tema és que quan està la pantalla engegada, sembla ser, el que deia aquest senyor, que jo us explicaré ara, que el Google ho pilla tot, totes les converses, i tot lo analitza, i tot lo envia. I llavors ell va fer la prova i fa un vídeo a YouTube.
Tot ho envia o tot ho analitza? És que...
Bueno, vale, però, el tema és que, però al final va ser lo mismo, perquè mira, el tema és que el tio diu, bueno, vaig a fer la prova, està ell en petitet i amb un screencast, diu, vaig a parlar sobre això, i ensenya a la pantalla un paper que diu Dog Toys, no? O sigui, joguines de gossos, però no ho diu. I llavors es va que tenia el tio, el mòbil no es veu, però devia tenir el mòbil allà al costat, i comença a simular una conversa. Ah, i primer visita tot de webs que li surten publicitat de coses molt diverses, però res de gossos.
Abans d'ensenyar...
Sí, perquè ell no té cap gos. Llavors ensenya 4 o 5 webs i, bueno, sale de todo, però nada de perros. Llavors comença a simular una conversa. Hòstia, estoy pensando en comprar-li una joguina de gos al meu gos, però que fos algo d'això que es mossega, de color vermell o negre, que li pogués llançar. Ostres, on podria comprar?
Com parlant amb veu alta.
Sí. I llavors, després de fer això, amb l'screencast comença a visitar i li comencen a sortir ads de joguines per gossos. Fodis. I hi ha un moment que li surt aquestes a mossegar, una de color vermell i una de color negre.
A veure,
llavors, jo això dic, vaig a provar-ho. I vaig provar-ho amb el que Google i parlava en castellà perquè aquí l'assistent és en castellà, i amb la meva dona començava a fer una conversa de, jo què sé, vamos a comprar-nos una tele perquè se nos ha estropeat. I després vaig fer la prova i no va passar res. Jo no sé fins a quin punt és que només passa en anglès o això és un fake.
A veure, tornem al debat que hem tingut sempre, que és un tema de amb qui confiem. Jo, per exemple, en Google no confio, amb Amazon confio poc i en canvi confio més en Apple per aquest tipus, diguéssim, de garanties de la privacitat. ¿Vale? Però estem una mica psicòtics i jo el primer, i ara vaig entonar una mea culpa d'una cosa que vaig denunciar ahir, que tothom al final em va dir, tio, estàs més sensible, com deia jo, estic més sensible que un mugro. ¿Vale? Escolto un podcast a Pocket Cast. És un podcast de la BBC d'història. I abans de reproduir-se el podcast, escolto un anunci en català.
Hòsties.
I dic, hòstia, no. Vaig pensar, com estava mig fent la migdiada, dic, no.
No és possible.
No és possible. Vale? Però a mig podcast, que ja estava més despert, torno a sentir un segon anunci en català. I he pensat, cabrons, els de Pocket Cast, perquè just ahir van començar a llançar aquest sistema que ara et donen 14 dies de proves i després t'obligaran a subscriure perquè Pocket Cast desktop, Pocket Cast amb diferents dispositius quedin sincronitzat i suposo que altres serveis. Aquests gilipolles estan provant amb mi
sí.
La publicitat que començaran a llançar.
Ets un conillet d'Índies, que ho sabia.
Sí, que sóc un conillet d'Índies. Bueno, pues em va agafar un mosqueo i vaig començar a dir-ho a Telegram. No?
Vas fer un rant a Telegram.
Sí,
no?
Sí, un rant. Sí, perquè m'indignava.
Llavors, plataformes alternatives t'agafaven el text de Telegram i t'hi ha tot com una...
No, no, però era Telegram. No. Telegram és un canal tancat. El problema està en que...
Bueno.
Mentira.
Per què m'indignava?
Podríem discutir això.
Bueno, sí. Per què m'indignava? M'indignava perquè pensava, hòstia, si cobren publicitat, no l'estan... O sigui, no és... Què volen ser? L'Spotify de los podcasts? Però els músics cobren un percentatge de les reproduccions. Serà petit, serà el que tu vulguis, però cobren algo. I jo sóc creador i a mi no m'han dit res. Estava jo que me salia de los... I no era Pocket Cast. Era el programa de la BBC. Flipando, eh?
Coño.
Flipando. Perquè aquell mateix programa el vaig reproduir a Downcast i també incorporava la publicitat a l'inici i a meitat.
O sigui que et fan en real time, com que veuen que tu ets a Catalunya, t'enxufen en real time
però
un anunci.
Però això no ho gestiona el podcatcher.
No, la BBC.
Ho gestiona el podcast.
O sigui, crea...
Cagate l'orito. És com si nosaltres... Mossega la poma, com que és molt d'actualitat, la gent normalment no escolta episodis anteriors, a no ser que sigui entrevista amb algun expert d'un tema. Però la cita d'aquest és que tenim temes perennes i gent s'escolta des del primer i els fa tots en plan...
Sí, però a veure, binge listening. No deixa de ser un RSS, això és...
Però que per podcast com cita d'aquest o que hi ha contingut perenne, si fiques això, la gent que s'enganxa des del primer li estaries ficant publicitat i es fa els 100 episodis...
No, però si les peticions venen geolocalitzades...
A veure, no
és que però és que estàs insertant l'àudio enmig del podcast.
No, estàs distribuint un àudio a un altre segons l'origen.
Què té el podcatcher? El podcatcher el que ha fet és un xuclat a l'RSS d'iTunes. Això és el que fan els podcatchers. I l'RSS d'iTunes té text... I aquí, en aquell episodi l'única cosa que és dinàmica és la URL que apunta a l'arxiu MP3. És l'únic que és dinàmic.
Sí, però...
Aquesta URL que apunta a l'arxiu MP3 no és un arxiu MP3 com el de l'episodi que estareu escoltant vosaltres ara, guapetones.
Sinó que és un web service.
És un servei que insereix anuncis en l'àudio.
En real time, perquè no és el mateix de Catalunya que de Badajoz o que de Londres.
Sí, perquè era The History Time o The History Hour, és un podcast en anglès de la BBC. I en canvi, com jo era escolta des de Catalunya, em localitzava i m'inseria la publicitat local.
Bé, això són suposicions.
No és cap suposició.
No,
què vols? A tots els del món els hi fiquen en català?
Que m'he currat els RSS a Manopla. Que
bueno,
jo...
Mira, això estaria bé. Oi que aquí tenim oients en català? Doncs que facin la prova.
Us tinc que dir al podcast.
Però això deu ser tan fàcil com canviar l'idioma del teu telèfon.
Però no és un tema de canviar l'idioma, és un tema de com els productors de podcast, en aquest cas, i no els podcatchers, són capaços d'apuntar cap a un àudio MP3, inserir, que això suposo que no és complicat.
Jo havia llegit ja fa com uns mesos, un any, que era una tendència que es vol fer de ficar en The Fly.
A l'àudio.
Sí, el que passa és que això se'ls hi pot girar en contra.
Jo crec que sí.
Perquè igual que amb els bloggings la gent s'ha instal·lat antibloqueos
d'anuncios. Home, jo vaig agafar un bosqueo que vaig escriure corrents a Pocket Cast dient ¿cómo me doy de puta baja de la cuenta?
Fes una prova, accedeix directament al RSS i a veure si l'MP3 conté o no.
No, el que puc fer és accedir directament a l'MP3.
Això et dic.
Sí, des del navegador, des de qualsevol lloc.
A veure què passa.
Fes servir una VPN o no sé.
A veure què passa. Connectar-te
des de Minnesota.
Canviar l'idioma.
Veurem.
Sí, però no, a veure, no hi ha una altra manera lògica de fer-ho. O t'ho insereix al podcatcher, que és el que... el que ha rebut a l'RSS i pot fer el que vulgui o és a l'MP3.
Però jo no sé la gent com respondrà, perquè una cosa és els anuncis que més o menys ja t'esperes, com el Tim Ferriss, que jo ja salto els primers 5 minuts perquè et fot el...
I els últims
també, no? Però no te'ls fica allà enmig, saps? És a dir, si te'ls fica...
Però tu al Tim Ferriss ja li compres l'anunci.
No, però el que vull dir és que tu dius que te'l va ficar pel mig també.
Sí.
Llavors, bueno, si te'l fica pel mig...
Vaig emprenyar tant que ja vaig tirar el mòbil i l'iPad i tot.
Però pel mig era enmig d'un moment que s'acabava o interrompia alguna cosa?
acabava un punt d'una conversa amb dos experts i començava
vale,
la
bueno, conversa. Això no és difícil de fer perquè deuen marcar les clar, seccions i tal, no, però
editar,
la gent...
Editar l'àudio és relativament fàcil. Si el, però no és el noi de Capside...
Però espera, vaig presentar... tornar a escoltar aquell àudio, el vaig tornar a escoltar amb un altre podcatcher i els anuncis eren diferents. Per tant, els anuncis són dinàmics. Són dinàmics.
Es generen live en el moment que tu et baixes al podcast.
Correcte.
Ah, però que el que t'estic dient...
En el moment que tu baixes al podcast.
Exacte.
Sí. I si el torno a escoltar i escolto altres anuncis? Perquè jo diria no. que anava per aquí.
No, no, no. Sí, sí, cada vegada que, bueno, ho hauries de provar, però per el que jo entenc és cada vegada que tu et baixes al podcast, només te'l baixes un cop i després sí. el tornes a reproduir, el podcatcher. Tu apuntes a una URL i aquest, et munta l'àudio en aquell moment. I a més em sembla que això és bastant fàcil de fer i el teu company de Capside, que va presentar el meetup de Python, va fer això, que era un programa que automàticament treia els espais en blanc i et dividia el podcast, et posava els tags, no sé si com funciona exactament, et posa uns tags perquè tu puguis saltar els capítols i coses d'aquestes.
Mm-hmm. Són marques de capítols, sí.
I era un senyor que, a més, no era ni programador. Vull dir que va agafar una eina open source, la va muntar i ho feia tot.
Però era espavilat, eh?
Home, no, home, a Capside, si no ets espavilat, no pots treballar. Ja
li va costar lo seu i va explicar el procés que
escolta'm,
va fer i tot això.
I us imagineu un servei on et paguin per tenir publicitat específica? És a dir,
les ja, ja existeix, són... perquè això fa iVoox i aquest tipus de gent que insereix publicitat en els podcasts, no? Aquests,
no, però en
aquest
tipus que,
de serveis, a compte del hosting... t'insereixen publicitat.
On paguin aquí?
A mi.
Al creador?
A l'oient.
A l'oient?
Sí. Ah, a l'oient. Deja que me parta.
Que bueno.
No, si no, paga, no paguen els creadors jo, de contingut, pagaran a l'oient.
Jo si vols et
parlo... Me van a comer l'oreja.
Ok, ja està bien. És un precio aceptable.
Jo si vols et parlo d'un servei que es diu earn.com, que és un servei basat en blockchain, on tu et dones d'alta i et paguen per llegir mails.
Bueno, sí, que porno, no?
No, però això,
qualsevol mail.
Això està i des de fa molt de temps, eh? El que passa que ara està en tecnologia blockchain, però el tema del blockchain jo penso que és bastant interessant. Llavors, per què no les empreses posen uns diners per aconseguir dades personals, no? Al final? És a dir, si els usuaris fóssim suficientment intel·ligents com per dir, escolta...
Perquè han de pagar per el que ja tenen gratis. Ja. Ara, quan estàs a Facebook, estàs a Google, les teves dades personals estan superexposades.
En principi no, siguem alarmistes.
En Facebook
Mira, jo vaig mirar un vídeo d'aquests, a Facebook Insight, perquè el rotllo del curs és online, no? La gent quan fa un curs online i el vol promocionar et diuen, ves a Facebook Ads. I em vaig quedar garratibat. Evidentment li pots posar el que vols, no? L'edat, els països, sí, no sé què, però després tot. Et deia la personalitat. O sigui, gent que és més tímida, però gent que
tema,
té problemes d'ansietat.
No
i tu pots fer que li surtin els anuncis al tio que és ansiós i que té 35 a 50 i que té estudis i li dices, este l'hago jo un curso de no sé què, saps?
Sí, però el que m'estic referint és que això és una informació... O sigui, l'única informació que tu pots accedir és informació que no sigui de caràcter personal. A nivell de caràcter personal, què vol dir? Que no et pugui identificar tu com a individu. És a dir, IPs, adreces, telèfons, mails, etcètera, etcètera. Però sí que diran que eres un middle-aged white man de 30 i pico, pelo blanco i que...
Hòstia, m'ha 30 anys, jo tengo 43.
I jo què sé, i que li agraden les camises de terratlles. Saps què vull dir? Però això no és una informació personal.
Hombre, soc informàtic.
Va, falten els bolis.
Això sona quadros sin insultar, eh?
Però no.
Però hi havia una web que...
Tot l'escàndol de Facebook Analytica i tot el que va passar... és sobredimensionado.
No, no és sobredimensionado.
És sobredimensionado.
No, no és sobredimensionado. Mira, hi ha una web que es diu dataselfie.it que tu t'instal·les una mena d'extensió i quan vas visitant Facebook t'acaba recollint, diu, et fa una simulació del que recull Facebook, quan fas likes, quan comentes, quan, etcètera, no? Fas me gusta, ahí, com aquestes coses que es fan. I llavors et diu, basat en no sé quina universitat de Stanford, no sé qui, que tenen una cosa pública perquè et fa l'anàlisi de personalitat i et diu si ets més obert, més reservat, si ets més conservador, si ets més... No, saps?
Sí, però em refereixo a que no, aquestes dades no es creuen en informació.
Perdona. Notícia d'avui de Mixio, de l'Àlex Barredo, és un podcast i un newsletter de referència. No l'he escoltat a la newsletter, ahir el podcast l'he llegit a la newsletter. Demanden 3.600 milions d'euros a Google, al Regne Unit, en una acció legal col·lectiva per recol·lectar informació personal als usuaris d'iPhone sense permís.
Vinga.
Pues és Google, estan parlant de Facebook.
És que Facebook és pitjor que Google.
És molt xungo.
De largo. O sigui que... perquè Facebook fa el mateix que Google, però almenys Google la majoria de coses que diu, o sigui, les diu clares.
I ho fa elegant.
Clar. Home, a veure, et dona el servei de Gmail i et diu que el que farà serà llegir els teus correus per vendre't publicitat.
Exacte.
Molt bé, molt bé.
Sí? Digues.
Que Google està molt bé i tal, però es veu que estan invertint en tecnologia militar. Vull dir que el de Don't Be Evil no sé si ja segueix aplicant o ja no.
Bueno, hi ha hagut una polèmica amb els seus treballadors, no? Que han estat els mateixos treballadors.
Sí, que han marxat.
Han marxat.
Jo ho comparteixo, eh? Mm-hmm. Jo no treballaria mai per una empresa armamentística. De fet, una de les patrocinadores d'aquestes...
Tu compres al Mercadona?
No. Jo compro ecològic i sempre que puc al mercat.
Jo també.
I no li he preguntat al senyor del mercat si invertia en armes.
No, però igual té la compte del negoci a la caixa i ja estem igual. I tu ja també tens compte a la caixa.
Sí, tinc un llibre que es diu Armes de Titanes, de Tim Ferriss, però bueno.
No és el mismo.
No és el mismo.
Bueno, en anglès és Tools of Titans.
Tools of Titans.
Molt bé. A veure, nois, avui anem una mica amb el coet al cul, perquè Mira. Hem fet una mica tard i anem avui una mica...
Sí, perquè alguien s'està columpiant, no?
No, alguien tenia treball. Per tant, si us sembla, tanquem aquí la primera part de Mossega la Poma. Sé que avui us quedareu amb ganes, però tenim un especial que estem preparant amb el Marc que us molarà moltíssim. I una altra persona de convidada que no puc encara dir qui és, però que us molarà molt, i serà d'aquests programes que no seran notícies i luego lo tires a la basura, com has dicho, sinó d'estos que se tiene que conservar muchos años. ¿Vale?
Tim Ferriss.
No.
I que le pondràs
no.
publicidad d'esta dinàmica.
Anem, si us sembla, a la part de Comunitat Mossega.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat. It's a necessary thing, it's a place I made up. Find out what I made up, the nights I stayed up. Counting stars and fighting sleep, let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life. Doncs això, la vostra ajuda és clau per mantenir Mossega la Poma, per això el primer de tot que heu de fer és comprar a través d'afiliats d'Amazon. Moltes gràcies, moltes. Aquell que va comprar el lubricant Silk no sé què més, perquè va de conya. Va de conya.
Vaig comprar dos rellotges i no vaig pensar en vosaltres.
Cabron. Doncs hi ha gent que compra el lubricant, que és molt bo perquè aleshores et donen... Quan tu compres el lubricant a Amazon, quan compres una cosa, Amazon et proposa "y esto iría de puta madre con esto". Pues lo que iba de puta madre con el silk aquest de... Uah,
espectacular.
Un dia us explicaré el que posava. Vale.
Venga, però Tomàs,
digues.
Quan pots veure? Així, no hi ha un tema de privacitat aquí?
No, perquè jo no sé qui ho compra. Només sé que compra. No sé qui ho compra.
Però no pecador.
Teòricament és com Google, que no sabe quién, però luego lo ve todo. Bueno, doncs això, no, nosaltres no sabem qui compra què. Doncs primer, gràcies a tots. Sé que feu esforços, la gent em envia telegrams personals dient "escolta'm, que ho tinc a la cistella de la compra i vull tirar aquí". Jo encara no sé exactament per què a vegades sí que va i a vegades no va. Lo ideal és que tiris tota la basura, entris a través dels enllaços i en allà...
Però d'un navegador, perquè amb l'app sembla ser que no.
A l'app no va, no. I de fet no sé com acabarà tot aquest tema, perquè a la llarga, com ara Amazon ha estat cada vegada traient aquests packs que estan associats a les aplicacions, i a les aplicacions no hi tenim accessos, perquè el tema d'afiliats, no sé, a nosaltres ens ajuda molt i va molt bé. Bueno, dos formes més amb la qual ens podeu ajudar. La de Patreon, que ja coneixeu.
I un xec en blanc.
Un xec en blanc també.
Refons.
Però ha aparegut una nova i la vaig provar perquè la gent de Softcatalà és una plataforma open source, i la gent de Softcatalà, al ser un tipus de plataforma open source, es va encarregar de fer la traducció del servei al català. I aquesta plataforma es diu LiberaPay. Liberapay.com.
És la que et va dir el Miquel Gavarró?
També. I ens hem donat d'alta, LiberaPay. No té comissió per part de l'operadora, o sigui, per part del servei. Sí que suposo que hi ha una comissió de transacció, però està ubicada a França, utilitza, no recordo ara quin és el servei que fa de mitjancer pel pagament, que aquest és el que de fet s'endú la comissió, i que és molt menys que el sistema de Patreon, que va via PayPal, perquè Patreon cobra la hòstia i PayPal cobra la hòstia i mitja, i a sobre et fa el canvi de dòlar a euro.
La pastilla.
Frena. A canvi d'això, molt beneficiosament per ells, i a canvi aquesta gent cobra en euros i no cobra comissió, diguéssim, de transferència directa.
En europeus.
Per tant, no vull dir a tothom que ens estigueu patrocinant via Patreon, que us passeu a LiberaPay, però si no heu pensat a patrocinar-nos, mireu LiberaPay, que mola mazo.
Guai.
I a tot això, ens estem a res del Museu de la Poma Flying Circus. Estem a 22 de maig. El dia 16 de juny volarem. Nosaltres segur.
Com?
Oh, bueno, ja t'explicaré.
Jo també.
Tu també, no?
Vaig quedar moltes ganes.
Sí, home. I dos convidats més amb les seves respectives famílies que sortiran del sorteig de... Tothom que des de que ho vaig dir hagi deixat un comentari, no valen estrelles perquè no sé qui les posa, necessito comentaris a iTunes, al feed de Mossega la Poma de iTunes.
I que tingui fills.
Bueno, si no té fills, bé ell, o bé ell i la parella, família, o bé qui vulgui.
Sí, família.
Bueno, família, parella.
Si no té fills, us valen amb el tiquet, amb la barreta aquesta de estamos embarazados.
Tots els patrocinadors actius a Patreon en el moment que fem el sorteig, que serà el primer Mossega la Poma de juny, farem el sorteig. Tots els que sigueu patrocinadors actius a Patreon aquell dia, tots els que sigueu patrocinadors actius a LiberaPay aquest dia i alguns altres que ens heu deixat comentaris, que ja els citaré més endavant, dels actius a Patreon, excepte el Ramon Maria Gallar, que va dir que estava fora i que no hi seria per aquelles dates, que no l'incloguéssim al sorteig, i en Josep Maria Bernatxo, que va dir que de cap de les maneres pensava deixar les vaques per venir a volar, que ell té que cuidar les vaques cada dia. Doncs a part d'aquests dos, la resta entrareu en el sorteig.
Però posaràs l'enllaç del LiberaPay, suposo, no? A les notes del programa? Un enllaç
no,
tenim.
No cal. Si entreu a Mossega la Poma, veureu ara ja a sota d'on estan les icones, al principi de tot, posa una cosa molt grossa, que és un JavaScript, que bueno, després veiem aquí una mena d'icona que posa donació o donatiu. I tu li dones allà i ja directament fas la donació. Que pot ser esta setmanal. Cada programa, un calorot.
Ole!
Ole. Molt bé. Pues ja està.
Fue muy bien.
Vale, doncs ara entrem a la part de notícies de la setmana, més breus, i un tema que volia que en Ray ens parlés, que m'ha semblat molt interessant, que m'ha estat comentant entre bambalines, i crec que és una metodologia que pot donar bastant de sí.
Jo les puc conèixer, les bambalines.
Les bambalines. Bueno, això, que ens arriba... Arribarà YouTube Premium i YouTube Music. Heu estat al cas de tot
sí.
Això? Sabeu que ara existeix un servei que no està aquí, només funciona als Estats Units i alguns altres països. Diria que...
El YouTube Red,
el YouTube
que
Red.
És un mal nom.
Yeah.
Sí.
Perquè recorda RedTube.
I que pot tenir connotacions en els països comunistes.
Jo no sé què és RedTube.
No, jo tampoc.
RedTube no és bon, no?
M'ho va dir un alumne.
És bon, no?
Sí,
és bon. M'ho va dir d'un amic...
Un alumne. Els alumnes quan ens tenen?
Pues són adolescents, estan, deuen ser els majors consumidors.
Cosa perfecta, YouTube, tot porno. Bueno, doncs això, és un servei que ja existeix als Estats Units, recordeu, és un streaming de vídeo, tant de sèries com de televisió, com de vídeos musicals, i això, amb això a Google, mira, se li ha de donar un premi, perquè ja fa anys que la gent el que feia era pujar una imatge estàtica, una cançó, i pujava l'àudio de la cançó a YouTube per poder-lo escoltar amb una llista de reproducció personal. Clar, sí, això ho feia. Clar. La gent pujava a les cançons així.
Sí, no, jo escoltava cançons d'aquest tipus.
Clar, doncs aleshores...
Però ara estan capades, o la majoria. Si poses
no,
una cançó
ara és l'autor el que puja la cançó per donar-li promoció.
I els si poses una cançó amb drets d'autor, et fan...
Tu sí, però l'autor sí que el pot pujar.
Sí, clar.
Això jo ho vaig investigar, perquè en el meu canal de YouTube jo vull posar música d'aquesta xula, però tinc la por aquesta de que em vanegin.
L'has de posar amb Creative Commons.
Amb Creative Commons. Sí. Amb qualsevol tipus de música?
No, has d'anar a webs que et proveeixin
sí.
De música amb codi, bueno, oberta o de... Vale.
O de pagament, o però que li pagues a la... Li però pagues pasta.
Té aquest tipus de
però
llicència,
ho ha de
no?
Demostrar. Si és de pagament, tu pagues pasta i aquella això està limitada, YouTube per defecte detectarà que no és una cançó lliure o una cançó de Creative Commons i d'entrada te la caparà. Després et demanarà, tu pots dir, per què me l'he capat? Demostra'm que tens permisos per reproduir-la i aleshores tu hauràs d'adjuntar el contracte o la llicència o el que fos.
Joder.
Excepte si és, com ell diu, com diuen Rai, Creative Commons.
O sigui, primer capen i després demostres.
en aquelles cançons que tenen permisos o drets associats. Drets associats. Mm. Però si és Creative Commons o és una cançó, diguéssim, de distribució lliure, aquest ja està reconegut, ells no la detectaran com a privativa, vale. I per tant teòricament no te l'acaparan.
Jo crec que acabes abans quedant amb el Marc, tu amb el baix i ell amb la guitarra,
i ja està.
Componeixi unes temes.
Ja. No, però això és complicat, no? Perquè per molt que tu parlis amb l'autor d'origen i li demanis els drets d'autor, ostres, si primer t'ho capen i després has de donar explicacions...
Mm. Bueno, YouTube Premium tindrà sèries, pel·lícules, televisió i vídeos musicals sense anuncis. El preu als Estats Units serà de $11.99 al mes i estarà disponible d'entrada a Estats Units, Austràlia, Nova Zelanda, Mèxic i vaig flipar. Corea del Sud? Però aquí hi ha molt americà les bases de Corea del Sud o què?
No sé.
Hi ha països que per cultura o per hàbits de consum són molt similars a Estats Units.
Ah, curiós. Bueno, i aviat en altres països, entre els quals, o sigui, la segona ronda de distribució d'alliberament o de sortida de YouTube Premium estaran, entre molts altres, UK, França i l'estat espanyol.
És una taca a la jugular de HBO, Netflix i companyia.
I Spotify.
I Spotify.
Sí, perquè YouTube Premium inclou la part de Music que existia ara, ¿vale? Que també Google, hòstia, es fot la pitxa un lliu entre Google Music, el no sé quantos, el no sé què, és uns serveis tot barrejats, i a més inclourà vídeos, i a més inclourà vídeos sense anuncis, i igual que tens amb la versió de pagament de Google Music, el que fas és poder baixar-te, o sigui, poder reproduir les llistes de cançons i minimitzar-les per sentir-les només sense que tinguis que veure el vídeo, que ara això no ho pots fer,
no pots fer
si no pagues.
Home, jo suposo que la tendència serà reduir el número de serveis, són uns quants de YouTube.
És que Google es fa la pitjor lliu amb els noms, amb el naming té un problema, Google. Perquè YouTube Red, ara no sé què, i amb el Chromecast li va dir de tot, a l'aplicació Chromecast, li va dir Googlecast, ara li diu Home, o sigui, va buscant,
no,
saps?
No acaben de. Sí,
sí. Bueno, doncs aquesta era una de les notícies breus que volia comentar. Avui no tenim masses notícies, clar, d'Apple hi ha coses, però estem una mica continguts de cara a la Worldwide Developers Conference, que sortirà aviat, que per cert, tu seràs un privilegiat, Rai.
No estic aquest any.
No, ja sé que no hi ets.
Estic a Londres.
Tu estaràs a Londres, però m'has dit, Tinan, que te'n vas a un lloc on rebràs informació de la gent que haurà estat allà directa per temes de developing.
Sí.
Per tant, quan hagi passat i hagis tornat de la isla aquesta, de la isla de les meravilles...
Vaig a una conferència de desenvolupadors.
I de la hierba que te hace reír.
No, és informàtica, amic meu.
Bueno. Quan tornis d'allà ens expliques que...
Ja us explicaré.
Sí, perquè pot ser molt interessant.
Encara hi ha, de fet, si hi ha algun desenvolupador d'iOS, és molt car, però encara hi ha tickets. És una conferència que es diu Swift Island i es fa en una illa al nord d'Amsterdam i hi ha 8...
Ara enteneu lo de les lletres.
Sí. Vale.
Hi ha 8 desenvolupadors que es prepararan a les novetats d'Apple a la conferència de la primera setmana de juliol. Les conferències d'Apple són la primera setmana de juny, tenen un mes per preparar-se 8 workshops.
Però ojo, és gent que ha publicat llibres, o sigui, gent molt bona, aquests 8, diguéssim, teachers o...
Són gent bona.
O gent que ensenya, són gent que hi ha de contrastada solvència. Sí. Vull dir que hi ha garantia de que interpretin correctament el significat de les novetats, la transcendència, que ho expliquin correctament a vosaltres, que no sereu més de 50 persones.
Serem el màxim de tickets són 50 i em sembla que en queden 10 o menys.
I hi ha 4 casetes, hem vist, o unes ovelles...
Hi ha foques.
Uh-huh. Molt xulo. Vale, Rai, escolta'm, tu ho vistes aquí perquè em vas comentar una... Bueno, perquè t'ha donat, t'ha sortit de la minga, però, i perquè pots venir sempre que vulguis, òbviament, però em vas parlar d'una cosa que m'ha fet molta gràcia, que es diu, que és una nova estratègia de disseny, que es diu Job to be Down.
Subidón. Doncs és...
Estàs a nivell Carles Canyo, Dani. Per cert, parèntesi. Perdona, és que se m'ha passat a dir-ho a la secció corresponent de les propostes Museguis i tinc un problema. Aquells que ens heu enviat últimament notificacions a través del formulari o comentaris a través del formulari, tenia malament la redirecció del correu. M'arribava la vostra informació, però no m'arribava el correu de la... M'arribava el nom, el text, però no m'arribava el correu original de la persona que escrivia en el formulari. Es perdia, perquè jo feia una substitució incorrecta en el workflow. No tinc manera de recuperar-lo. Per tant, no li puc contestar a la gent que m'envia coses de manera privada, l'haig de contestar de manera pública, com estic fent ara. Vale? Tenim un oient, pobre, que ens va escoltar en el darrer programa per primera vegada a la seva vida, i jo, pues, la veritat és que tot l'oient el pesa, compungidament. I deia, sou una mica malparlats, no? I parleu, sou una mica masclistes, no? I, pues sí. Vull dir, sí, però és que portem 11 anys, a veure,
masclistes, o sigui...
No, amb el to una mica condescendents amb algunes coses.
Bueno, i... podria ser algú.
Sí, que... si fas la reflexió, sí, és cert, vale? Però no hem dit mai que fóssim políticament correctes, que no ho som. No perquè vulguem ofendre a ningú, que consti, però parlem com si estiguéssim en un bar, o com si estiguéssim en una xarxa.
I és part del que li agrada a la gent. Sí. És com que estem en un bar.
És més informal.
Sí, és informal. És com si estiguéssim en un bar. No hi ha intenció d'ofendre a ningú, sobretot que quedi clar. No fem comentaris ni històries per ofendre a ningú. L'únic és un to col·loquial com el que tindries tu amb la teva colla d'amics. I si algú t'ha de dir, tonto, això no ho diguis, pues està bé que ens ho diguin i punto. Ara bé, no canviarem. No canviarem.
Perquè llavors mataríem l'esperit de mossegar la por.
Portem 11 anys.
Bueno, perquè també estaries posant en calçador o algo que no és.
No, i seria fals. No és el que fem nosaltres. Per tant, insisteixo, el més important és que res del que diguem té cap intenció, cap segona intenció ni cap pretensió d'ofendre. Dos, continuarem tenint un to col·loquial i ens sortiran tacos, direm collons i hòstia puta i tal, i parlarem de les xinites. I és que precisament la persona que parlava de la xinita, la seva nòvia és xinita. que no té cap problema racial, m'enteneu? Vale? I no en tenim cap des d'aquesta taula, que són persones obertes i de ment oberta.
I quan us passeu de feministes ja ve la Berta fotre-us
colleres. Exacte, i merescudament.
Jo crec que, saps com allò que diuen el tabac de fumar mata i les autoritats s'advierten? Doncs pues hauríem de posar una falca que digués, no prengueu res seriosament del que direm, saps?
No,
sobretot que... No, jo la reflexió d'avui era perquè s'entengui el to habitual pues del programa.
Que no escolti Z-Testers. Que no, nosaltres estem marcats com explícits. Ah, el que avisa no és traïdor. Clar, perquè diem tacos.
Però nosaltres no diem tacos, ens escapa alguna cosa.
Hombre.
Quan ve el Marc només. Para, toma ja. Vale. Un disclaimer. Mossega la poma 11 anys sense fer reflexions i els que queden.
I els que queden, no? Vale, gràcies. Era només per aclarir aquest punt i a més, els oients habituals, jo crec que els hi sabria greu si de cop i volta ens tornem formals i tot això. Vale. Tanco parèntesis, que ha sigut una mica llarg, però necessitava explicar-ho, com heu pogut comprovar, i tornem al aquest disseny de Job to be done.
Aviam, això d'on ve? Això ve d'un curs que es diu hackdesign.org, d'acord? Que em vaig apuntar aquest tipus de cursos.
Tindreu la URL a les notes, hackdesign.org. Sí, sí.
Molt interessant, és un curs accelerat de disseny. I en aquest curs, de tant en tant, és un curs que setmanal? Sí, setmanal, cada setmana t'envien una newsletter amb un concepte nou i amb un pas nou. I de tant en tant enviant cursos extres, en aquest cas el Job to be Done. I vaig dir, ostres, que estrany, deixa'm-ho mirar. Si aquí, de fet, a Polsega la Poma ha vingut gent que fa recerca, user research, que es diu, que bàsicament són entrevistes a persones per treure per què la meva gent no compra un producte, per què no funciona el producte, etc. Això és aplicable a qualsevol cosa. Jo m'ho miro des del meu punt de vista informàtic, però... El Job to be Done és una forma de fer les entrevistes a gent que compra el teu producte per intentar endevinar o saber per què gent compra el teu producte i altra gent no. I no es tracta de preguntar sobre features o sobre gustos o sobre el que sigui, sinó de quina feina tu vols fer o què vols que el meu producte faci que el meu producte et resol.
Més que feina, quin és el propòsit, no? Per què ho fas? Per què compres això i no una altra cosa? Sí. Però no sobre una idea teòrica del que faria si compressis no sé quant, sinó a peu de compra.
Sí. Vale? Llavors, l'exemple que posa, un dels exemples que posa a YouTube és d'un senyor que parla del McDonald's i parla del milkshake. El milkshake és un batut que, a part de portar llet, deu portar pues, mil històries perquè... És dens, diguem-ne. Aquí no ho fem, però pot ser un batut i pot portar galetes triturades.
És espesso com semen d'elefante. No, però...
bueno.
Vinga. I...
Bueno, va, i...
Total. Hòstia. A partir d'aquesta jo no puc seguir així.
Aquesta oient, si ens està escoltant, ja ha deixat d'escoltar-ho.
Ja fa estona, quan he fet el disclaimer.
Doncs, Què és que tens? Hòstia, és que de veritat.
La gent ja no podria demanar mai més un milkshake al McDonald's.
Però és que, a veure, si tu demanes un milkshake al McDonald's, te tiene que passar lo que acabo de dir.
Bueno, total, que per cert el milkshake és una beguda molt comuna tant a Regne Unit com a Estats Units per dinar. Amb una burger et fots un milkshake d'Oreo.
Així estan.
D'Oreo.
Així estan, sí, així ben... Bueno, total.
I no un suc de taronja.
Anem al tema. Què fan? Entrevisten a la gent que surt del McDonald's amb un milkshake a la mà. I la pregunta no és per què t'has comprat un milkshake, o què t'agrada del milkshake, o què voldries que tingués aquest milkshake. És l'última vegada que vas comprar un milkshake, per què el vas comprar?
I què vas fer?
I quan no has comprat un milkshake, què vas fer en comptes de comprar un milkshake? Per què el vas substituir?
Vaig anar a la caçeria de la fas.
Era el rei, no?
No, i quines respostes van obtenir? Perquè això és interessant.
I a l'exemple del milkshake era gent que havia de conduir moltes hores, el compraven a les 6-7 del matí perquè, bevent això, es mantenien tips. 1. Durant l'estona de conduir del cotxe, que tenen una hora molta gent als Estats Units, estaven distrets.
Perquè era espeso.
Claro.
Estaven distrets i no tenien gana fins a les 10, que era l'hora d'esmorzar. I a més, diu, si em compro un plàtano, per exemple, que és el que faria aquí el senyor,
correcte,
me'l menjo en un minut i estic conduint una hora, no condueix, i en canvi tardo mitja hora en acabar-me un milkshake.
Gran raonament,
Es tracta d'estar ocupat.
Exacte. En aquest cas, la gent que es compra un milkshake...
I com vas menjant, diguéssim que vas perdent la gana, no? La sensació
clar,
de gana.
Però que tens un subidon de sucre que et manté despert.
No era tant per això, suposo, com que té part de greix també, suposo que... Llavors, és una estratègia, hi ha moltes estratègies, ja em sembla que és, la web és getthejobdone.org també, o alguna cosa d'aquestes. I es tracta de trobar la proposició darrere del teu producte, que molt més efectiu que típiques mil enquestes de què voldries que tingués el meu producte, o és simplement, la gent ho compra per això. Mm-hmm. Per saber per què compren el teu producte. Pot ser que ja ho sàpigues o pot ser que no. La gent a McDonald's potser fan el milkshake perquè, ja us ho he dit, que la gent se'l dina i descobreixen que no, la gent se'l fot de 6 a 7 del matí perquè fins a les 10 no tenen gana.
I llavors què fa McDonald's a partir d'això?
Bueno, pots...
treu varietats de milkshake per a...
Pots treure varietats de milkshake, apuntes molt més al teu màrqueting, als productes, descripció, etcètera.
Fas un anunci a la tele amb el tio al cotxe.
La descripció és el job to be done, és l'estratègia de planificació, de disseny o de creació de producte, no cal que sigui específicament tecnològic, és el que havíem definit.
Exacte, per això hem posat l'exemple del milkshake.
Que busca aprendre a veure el valor intrínsec del teu producte i descobrir el valor real que pot aportar al potencial client o usuari.
Aquesta seria... O que aporta. Es tracta de saber més del teu producte i de com enfocar-lo.
Sí, el que passa és que aquest exemple em sembla una mica xuflat, perquè la gent necessita menjar perquè si no s'avorreix, que escolti un podcast, un audiollibre, que pensi en sus coses, que mengi coses, un batut de plàtan hecho con yogur, que te lo haces
en... Pensant en lubricant que ha comentat en Tomàs, potser el feia servir per massatges.
I després la pudor.
Què tipus de massatge d'aquí?
D'aquests, no? Com diu el Marc Calier, massatges 11 dedos.
Ai.
Toma rotllo.
Bueno. No, però és interessant, de fet, molts dels grans invents que eren provocats o pensats per fer una cosa, al final han acabat sent per utilitzar per
altres coses. Velcro i aquest tipus de coses.
Bueno, post-it.
Flickr era una web de jocs i tenia una merdeta de compartir fotos i quan van veure que era el que la gent feia servir van dir, pues pivotamos.
Mm-hmm. Vale, genial, Ray. Pues thank you very much.
I així una altra cosa per mirar i explorar. Mm-hmm.
Vale, avui ja veieu que anem una mica per feina, ens anem ja cap a les propostes musells.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Tienes el rollo sexy, bohemio, pan.
Doncs a veure, la primera proposta, avui no hi ha gaires, però són bones. Ens arriba d'en Josep Maria Bernacho. Hi ha alguna més que ha arribat avui, però avui he tingut un dia de bojos i no ha passat com els dimarts habituals, que us escolto, us punxo a Telegram, em doneu la informació i la tinc que apuntar mitja hora abans de sortir de la moto venint cap aquí, perquè així sou, així som tots.
S'hauria de fer un hashtag que la gent utilitzés i tu amb IF pues que t'ho fiqués en un Google Drive.
No, perquè amb IF Distant Dat, vale? I el Telegram no acaba de funcionar del tot automàtic. O sigui, els usuaris han de posar barra IF Distant Dat, després el comentar... És
un cull. En qualsevol cas, us agraeixo molt a tots que ens envieu les propostes, encara que sigui l'última hora. Les processo i tinc prou temps dimarts, normalment al matí, perquè a estones vaig fent coses de la feina preparant el guió, però avui no ha pogut ser. Per tant, disculpes a aquells que les heu enviat, com és habitual, as usual, a última hora, i les proposarem de cara al dimarts que ve. Però en temps ens va arribar aquesta de Josep Maria Bernacho, que parla d'un programa de televisió. És un nou episodi del Quequicom, és el que li agrada molt al Quequicom, que parla d'intel·ligència artificial i ho fa força bé. Per tant, un nou episodi de Quequicom sobre intel·ligència artificial. Carles Calla.
Jo vull recomanar el que ens va dir el Ricardo Tellez, que el vam portar aquí en un programa.
Va agradar el Zeta Testers.
Va, no? Agrada molt.
Mm. I el Ricardo és un crac.
És un crac, és un supercrac.
Era molt més tranquil, no, abans? És que ara l'he vist com molt més...
És que és un ultra flipat del creixement personal, i quan va venir aquí va venir la part més tecnològica, però quan es barreja amb flipats i parlem d'això, pues... bueno, pues ell va recomanar-nos la setmana passada la sèrie Cobra Kai.
Oh, és horrible, està a HBO.
Bueno, jo em vaig veure els dos primers i és per nostàlgic, no és que sigui una gran sèrie.
La nova de Superman o...
Però és la continuació dels Karate Kid, els mateixos actors, i llavors pues, el Ross aquell que perd el combat final munta un...
Però tu recomanes la sèrie o recomanes un llibre?
Jo he vist els dos primers episodis i jo recomano a tots els que són de la nostra quinta i han vist Karate Kid, pues, bueno, que la comencin a veure. I la veritat és que fan això de que gratis i ara he de pagar, però YouTube Red deia que podies provar un mes, i quan ho vaig va dir, no, en tu país no està, dic, escapullo, no me lo digas, saps? No. Sí. Llavors,
mira, això em va passar amb Prime Video, que em fa molta ràbia, és a dir, et permeten veure la primera temporada i les següents et diuen que no està disponible al teu país. Però si m'has deixat veure la primera temporada.
Ja.
Clar, però és que és un tema de drets, i poden tenir perfectament la primera i les altres no.
Coño, pues que t'aviessin antes, no? És a dir,
ja, se sente.
No?
I després...
Ja, això et passa amb Agents of S.H.I.E.L.D.? De Marvel, a Netflix estan les 3 o 4 primeres temporades, però l'última no.
Mm-hmm. Quina putada.
Ja veus. I també volia recomanar un llibre del Hans Rosling, aquest senyor de Suïssa que feia aquelles xerrades TED, que sortien unes gràfiques amb bombolles anant movent, saps?
El seu cognom, R-O-S-S.
Rosling.
Aquest fa gràfiques d'economia?
Sí.
Bueno,
sí.
Del món. Gapminder.
El Salamartín li va copiar una conferència.
Que cabron.
Li va fundir una conferència per YouTube del Salamartín, que dic, aquesta conferència l'he vist alguna banda. I miro i dic, hòstia, no, però si fa 5 anys que la va publicar el tio aquest.
Bueno, ell amb el... Sí, és molt bo perquè, bueno, el llibre que us vull recomanar es diu Factfulness, 10 reasons we are wrong about the world and why things are better than you think, no? O sigui, és el típic de que la gent es pensa que el món és una merda i tot això, i ell amb dades de la ONU i de coses d'aquestes oficials et va dient
sí, el del típic dels índexs de pobresa són molt millors que fa
el Marx. Jo crec que s'ha llegit un del Steven Pinker que va por ahí, no sé si aquest també se l'ha llegit, però està molt bé perquè
Factfulness.
I llavors es veu que, per exemple, la gent amb pobresa extrema ara és el 9%, mentre que fa 20 anys era el 20 i pico, i fa 200 anys, el 1800, el 85% de la població estava en pobresa extrema.
Sí, clar,
i ara
quin
és
el total de la població? És que, evident, les estadístiques es menteixen moltíssim. Pots parlar
gent,
percentatges, però...
Gent, sí, però en proporció vol dir... No, però a veure, ojo.
Però hi ha més gent abans o ara?
No, potser hi ha més gent, però en proporció, o sigui, amb la gent que hi ha ara i la que hi havia abans,
és
hi ha més gent que no està en pobresa extrema en proporció que no.
No, potser un 85% d'abans amb un 9% d'ara és exactament la mateixa quantitat de gent,
no.
Si la població ha crescut. Llavors, sempre quan dones els percentatges, és una merda de llibre, no m'agrada.
Vés a cagar. Bueno, alguna proposta interessante tu? Listo?
No.
Pues ala.
Rai, tu tenies alguna cosa?
La veritat és que no massa.
A part de lo de la illa de Man aquesta, què has dit?
No, Swift Island. No, ja
demà. Espera, vaig apuntar-ho bé. Els que no heu estat abans ho apuntaré. És un... És hackathons o és...
És un workshop. Com en, no, és a dir, Tomàs, no entenc. Normalment tu estàs al principi en un podcast i el deixes escoltar no arribes al final, però escoltar al final i no al principi és complicat.
Va bé que sigui com un summary, entens?
Sí, sí.
Com es deia el d'això, l'evento?
Swift Island.
Ah, vale, de Swift, del programa
del llenguatge. Del llenguatge de programació Swift. Sí.
Molt bé.
Però pues... fa servir...
Sí, 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 sí. I a més, jo l'he fet servir ja en web.
En web?
En web, sí. I Swift està per servidor fa 2 anys, em sembla, de la mà d'IBM.
Hòstia.
I amb iPad i iPhone i tot. Vull dir, jo he fet servir tot el de dalt a baix, diguem-ne.
I és potent?
Sí, permet moltes coses. És potent, el que passa és que no està molt extès, tens problemes amb Palmes, amb MySQL, tens problemes... No és un llenguatge encara preparat per
fer això. Jo em palmo un Postgrem, MySQL no em posa.
Bueno, és igual, el que tu vulguis. Mm-hmm. Però
bueno, si ho podeu parlar després al carrer, si voleu això, eh?
Que no, avui tenim presa... Sabem que palma cadascú.
Sí. I tenim un segon programa que enregistra avui. Macus, moltes gràcies a tots per la vostra atenció. Ens retrobem, com sempre... la setmana vinent, què volies dir?
Sí, no, que el Raimon, com que no sabem quan tornarà, pots dir la frase que deia Terminator a la primera pel·li?
Volveré.
Volveré.
Em poses posar música Terminator? Tirin, tirin, tirin.
Adéu-siau a tots.